Recuperem el pals a les rodes, la veu de la Laura Fitel. Hem escoltat durant tota la programació d'estiu. Ella ens feia píndoles de bona salut mental i ens enviava missatges realment molt positius. I doncs nosaltres creiem recuperar-li. Laura, vine cap aquí, que hem de parlar de moltes coses. La Laura Fitel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La trobareu al Centre Mèdic i Quirúrgic d'Escaldes. És psicòloga de la salut. Explica'ns una mica quina branca és aquesta.
Bueno, la psicologia de la salut, de fet, relaciona doncs, molt la ment i el cos. ¿Vale? La idea és que, a la base, quan van començar a estudiar temes de psicologia de la salut, es va adonar que les persones, algunes persones que patien segons quines malalties, doncs se'ls hi trobava uns punts en comú a nivell de la seva manera de ser. Uh-huh. És a dir, que es trobaven factors de personalitat comuns que, segons com, podien desencadenar un tipus de malaltia o un altre.
És a dir, que hi ha una predisposició en els nostres trets de caràcter a tenir alguna malaltia.
Bueno,
o és al revés?
És difícil dir si sóc d'aquesta manera, si tinc aquesta personalitat, tindré aquesta malaltia. És una mica difícil, però sí que és veritat que si tinc tendència a prendre'm la vida d'una certa manera, si tinc tendència a reaccionar davant de les situacions estressants de la vida que tots tenim, si tinc sempre la mateixa manera de reaccionar, puc tenir tendència a desenvolupar tal tipus de malaltia o a tenir tal malestar físic més que un altre.
Parlem de patologies més comuns i no parlem de malalties doncs, que fatalment un pot contraure, no? Però sí que és veritat que a l'hora d'afrontar una malaltia suposo que el perfil psicològic i el factor psicològic és absolutament imperant, no?
És molt important, és molt important. I en això sí que és el que treballem els psicòlegs de la salut. Intentem, quan hi ha, per exemple, una malaltia que s'ha d'afrontar, mirar com la persona reacciona. Hi ha qui reacciona, per exemple, qui considera que tot el que li està passant és culpa del seu entorn i ell no té cap mena d'impacte, és a dir, la seva acció no té cap mena d'impacte sobre el que li passa. Serien les persones que tenen el lloc de control extern, ¿vale? Es diu. Són, per exemple, també això passa quan no estàs malalt, quan has fet un examen a l'escola i consideres que t'ha sortit malament, posem, però que no és culpa teva, que t'ha sortit malament doncs, perquè el profe té mania, el del teu costat no parava de molestar i no t'has pogut concentrar, etc. Doncs són aquestes persones les que sempre pensen que tot el que els hi passa ve de fora, o
que ells no tenen cap responsabilitat sobre les seves accions.
Clar,
no?
I llavors, si no tenen cap responsabilitat sobre les seves accions, no cal que facin res, perquè de totes maneres, passi el que passi, sempre anirà malament la cosa. Vale? Llavors, això a l'hora d'afrontar una malaltia és important.
I tant.
A l'hora de seguir un tractament...
I tant,
bueno,
és
ja veus
clar.
Per on vaig. Al contrari, tens les persones que tenen un lloc de control intern, vale? Que aquestes es responsabilitzen, entre cometes, del que els hi passa, en bo i en dolent. Si els hi passa algo bo, entenen que és perquè ells han fet un esforç i han procurat que això vagi bé. Si els hi passa algo dolent, també es posaran més en qüestió de dir ho he fet bé, ho he fet malament, ha sigut culpa meva, entre cometes, eh? No cal culpabilitzar-se, però sí que...
Quina part de responsabilitat tinc,
quina
no?
Quina part de responsabilitat tinc. I això en tema de malalties és molt important.
I tant que sí. De la psicologia de la salut en parlarem, n'anirem parlant durant tota la temporada amb la Laura Fitel i avui, doncs, que estrenem doncs, una mica espai amb ella, toquem un tema que jo li deia ara fora de micro. És que la tardor és molt mala època i ella m'ha dit no. Això aquí, res de tot això, que aquí això cadascú no porta lo seu. I el tema avui és no em trobo bé. Aquestes persones que no es troben bé. Com estàs? No em trobo bé.
Bueno, a veure, així en general i d'entrada hi ha qui s'acostuma a no trobar-se bé. No cal considerar que tothom entra dins d'aquest grup.
No, després, perquè, després
clar,
farem una mica...
Dir, no trobar-se bé, en principi el primer que ho pateix és ell mateix.
El que no es troba bé, òbviament.
Clar, està clar que és una situació difícil. Però el no em trobo bé mai, sempre em passa alguna cosa, sempre tinc algo que no em va bé, sempre els demés no m'ajuden. A vegades també és una actitud. Dic a vegades, perquè és molt difícil parlar d'això no generalitzar i donar una mica unes idees que puguin servir per tothom.
Parlem d'avui, doncs, d'aquestes persones, d'aquest perfil de persones, o nosaltres mateixos, alguna vegada nosaltres mateixos hem passat aquests episodis doncs, que sentim que tenim menys ànims, que sentim que tenim menys forces, que som més vulnerables, i ho traduïm a que no ens trobem bé.
No? Sí, bueno, és que el cos es manifesta, és a dir, nosaltres tenim unes emocions, tenim unes històries al cap, tenim coses que ens passen pel cap,
interior.
Una vida interior, uns esdeveniments que els hem d'afrontar, vulguem o no, ens van passant coses, no? Llavors, el cos es manifesta. Es manifesta quan el cap no es manifesta. És a dir, si jo no deixo sortir la meva emoció, si no la reconec, si estic enfadat i no sé per què, estic enfadat amb el món sencer i no sé per què, si em sento frustrat i no acabo de saber per què estic frustrat, totes aquestes emocions, si no les dic, acabaran sortint amb el meu cos. El meu cos s'acabarà expressant. El que sovint... es manifesta més així, de manera més clàssica, són les típics atacs d'ansietat, que el cos és allò, perdo el control del meu cos, no? Bueno, potser és que tinc moltes emocions que no les he paït, que no les he acabat d'entendre, llavors se m'està fent tot com una muntanya i no sé per on tirar.
És a dir, que a vegades aquest no em trobo bé, usualment, o pot ser, i sense generalitzar, després hi ha els no trobo bé particulars, que això cadascun els ha de gestionar com puguin. Però a vegades són episodis emocionals que no sabem detectar,
sí,
que no sabem autodiagnosticar-nos, no? Que no sabem dir el per què i que es tradueixen en un malestar en què no ens trobem bé. Aquestes persones es troben realment malament, Laura, o s'ho inventen?
Home, segur que es troben realment malament. És a dir, quan una persona diu no em trobo bé, jo em baso en el que ella em diu. I ella està patint alguna cosa. No sabem ben bé si està patint més del cap, més del cos, més de que li fa mal l'esquena i resulta que té molta tensió i potser... Però està patint i no li podem negar un malestar. Perquè jo com a psicòloga he de treballar a partir de la subjectivitat d'aquesta persona. I per molt que aquesta persona, potser des de fora, no sembla que hagi de tenir cap mal físic, però si ella m'està dient no em trobo bé, doncs considerem-ho com a real. I a partir d'aquí treballem-ho.
Són un perfil de persones que doncs, solen anar molt al metge, solen demanar molt doncs, això que els fa molt mal l'esquena, o tenen un mal localitzat, o mal d'estómac, o tenen mal de cap, i doncs, es fan proves periòdicament, no tenen cap patologia visible, però senten aquest mal, i realment el senten, realment és real.
Clar, elles el senten, però aquí també et diria, potser una persona que sempre està anant al metge, fent proves, potser està fent una demanda, així en general, de dir, tinc algo a dir, tinc algo que no em va bé, necessito que m'escolti algú, és a dir, s'està dirigint a algú, potser s'està dirigint a molts metges, però alguna cosa ens està dient, tota aquesta necessitat d'anar-se a fer proves, de no estar bé. Per tant, això... des de la psicologia ho hem d'analitzar, ho hem d'escoltar i ho hem d'intentar entendre què hi ha darrere d'aquesta demanda.
Les persones doncs, que fan aquesta demanda ho estan passant malament. Hem de partir d'aquesta base.
Jo diria que sí. És a dir, una persona que sempre diu que està malament, no es troba bé, està anant al metge, en principi no ho fa perquè li agrada. Una altra cosa és que després hi pugui trobar un cert benefici secundari. Això ja seria una altra cosa, que aquí també vigilem en no generalitzar-ho, però sí que és veritat que en un moment donat el fet d'estar malalt eternament, entre cometes, et dona un rol, perquè ets el que bueno, doncs no farà segons quines tasques o no farà segons què, perquè
se l'haurà de cuidar.
Se l'ha de cuidar, és el que l'hem de protegir, de que no li donem massa disgustos, perquè si no... encara pitjor, o això no li hem de fer perquè se'ns cansa. És a dir, també pot, segons com, ser una manera d'escaquejar-se. Ho dic així, entre parèntesis... De cridar
l'atenció, exactament, i amb un sentit absolutament mèdic i respectuós amb aquella persona. Clar, després hi ha un entorn, l'entorn d'aquestes persones, companys de feina, familiars, amics, parelles, d'algú que sempre té alguna cosa física per la qual queixar-se. És esgotador per les persones que estan al seu voltant.
Probablement sí. I aquí també, si els hi demanéssim a ells, els hi demanéssim quina percepció tenen ells de com estan ajudant amb aquesta persona, segurament et dirien que ho estan intentant tot i ho estan fent molt per ajudar-la. En canvi, aquesta persona, si li demanéssim t'ajuda al teu entorn, segurament et diria que no suficientment. Per tant, aquí també hi ha com dues maneres de viure la mateixa situació molt diferents. L'entorn sovint es troba impotent davant d'una persona que no acaba d'estar mai bé. L'entorn es desgasta a vegades perquè bueno, no sap molt bé per on tirar i tothom pateix, eh? No, aquí no és uns
no és
pateixen i uns
això.
Altres que passen de tot. Però sí que és veritat que la manera de percebre la situació està molt desequilibrada sovint.
Hi ha un perfil clar, Laura, si m'ho permets, i sense generalitzar, però hi ha un perfil doncs, de senyores de certa edat que es comencen a quedar a casa i que tenen aquest perfil, no? Hi ha un perfil clar d'aquestes persones. També hi ha,
senyores i senyors.
Sí, també hi ha senyors, no?, que acaben la seva activitat, per exemple, hi ha un perfil més clar amb persones que acaben la seva activitat laboral, s'han de quedar a casa i es comencen també a trobar malament. I sovint en les generacions posteriors els hi diuen, pensen, es fa gran, però a vegades no té res a veure.
No, a vegades, com deies, el fet d'acabar l'activitat laboral, la jubilació, és una època molt complicada i és el fet de trobar que el rol que hem tingut durant 20, 30, 40 anys de la nostra vida ja no el tenim, o en tot cas una part d'aquest rol important ja no el tenim. I tornar a tenir una identitat de dir, doncs ara no sóc el que treballava a tal empresa i feia tal feina, ara sóc una persona jubilada. Això s'ha d'anar treballant.
I s'ha d'anar assumint.
Clar, exacte. T'has d'anar tornant a construir una identitat i això no es fa en una setmana ni 15 dies. Llavors, això pot generar també.
Igual que les senyores doncs, que de sobte veuen que de qui havien cuidat sempre s'han fet grans i ho somatitzen, hi ha un perfil estadístic que són aquestes persones que diuen el no em trobo bé. Qui els pot ajudar?
Qui els pot ajudar? Per començar,
ells mateixos.
Han d'entendre que tenen alguna cosa que no acaba d'anar bé. És a dir, està bé trobar-se malament és una primera pauta, es troben malament, van al metge, es fan proves, vale. Quan hem vist que això no és suficient per canviar el malestar, hem d'anar més lluny. Per tant, elles mateixes o ells mateixos han de adonar-se que potser mentalment hi ha coses que no les tenen païdes, hi ha emocions que no les tenen identificades, perquè no és tan fàcil saber un com està. A vegades no estem bé i no sabem ni què ens passa.
Exactament.
O no ens aguantem ni nosaltres mateixos, no? I això és
complicat. O ens costa dir que estem tristos, per exemple.
Exacte.
Ens costa dir perquè no està ben acceptat,
no? No, perquè socialment o culturalment no se'ns ha...
O estic enfadant, no? El que deies tu. També és un...
Per tant,
és una emoció.
Clar. Llavors, des de la psicologia els podem ajudar d'aquesta manera, a ajudar-los a expressar, a dir el que no va bé, a donar-li un nom, no? I a partir d'aquí anirem estirant fils i anirem més en el fons del problema i podrem tractar-lo de manera més concreta.
Però tu deies que hi ha un factor essencial que és ells mateixos. A vegades canviar les paraules, el no em trobo bé per una altra frase ens ajudaria, per exemple, el canviar el no em trobo bé o per no estic passant bona època o penso que no tinc l'ànim que hauria de tenir, ens ajudaria a trobar-nos una mica millor?
Clar, això el que estàs plantejant aquí és un tema d'actitud, suposo,
sí.
No? El no em trobo bé és com molt tajante, molt...
És
no em trobo
definitiu.
Bé i ja està.
El no em trobo bé és això, definitiu, clar, Laura.
Clar.
Per tu mateix, no? Tu quan ho dius és definitiu,
sí.
Ja ho has dit.
Sí, sí que és veritat que no dona opció a gran cosa.
Clar.
En canvi, no m'acabo de trobar com m'agradaria, ja és més, bueno, i com m'agradaria trobar-me? Ja potser anem trobant unes pistes, ja veiem la llum al final del túnel, encara que sigui molt complicada, però ja veiem alguna mena d'esperança. Per tant, sí, el plantejament també el podem fer canviar, el podem intentar fer una mica més productiu, entre cometes, perquè això ens doni peu a reflexionar i a trobar recursos i pistes per anar millorant la situació.
I per les persones que ens estiguin escoltant, que tenen algú al seu entorn, que fa servir molt aquesta frase, també els hi podríem donar alguna pista, perquè a vegades ens trobem que doncs no li faré ni cas perquè està cridant l'atenció. Potser no és gaire bona ajuda. O li diré que torni al metge. Tampoc potser no és gaire bona ajuda. Quin és l'actitud que hauríem de tenir?
És complicat,
és
això.
Complicat.
És complicat perquè...
Depèn tant de la persona.
Clar, depèn de la persona. I quan un conviu amb una persona que sovint es queixa molt, li és molt difícil ser objectiu, ser neutre, mantenir aquella distància que se suposa que els professionals podem mantenir.
Clar,
no?
I tenir la resposta correcta.
I tenir la resposta correcta, perquè el més fàcil potser és reaccionar des de les entranyes, no? I sacsejar l'altre i dir-li, mira, o t'espaviles o...
Sí, que pesat o que pesada, no?
Clar. Llavors, sí que se'ls pot dir, doncs, a la mesura del possible, fomentar que aquesta persona s'expressi. A part dir, no em trobo bé, vale, però què més? Què passa? A part a tots els mals físics que tens, què més et passa? Expressa't una mica. Digue'm quines condicions de vida tens, què és el que et va bé ara mateix, què és el que no t'agrada, saps? Intentar fomentar que surtin les paraules, jo diria.
Podríem pensar que aquest malalt imaginari o aquest no em trobo bé crònic és una malaltia dels nostres temps, però això ha existit sempre, no?
Sí, tant, sí, sí, sí. I abans era inclús... Mira, a l'època de Freud hi havia dones que de cop se'ls paralitzava un braç i no hi havia cap motiu orgànic, no? Però, vull dir, això ara ja no passa... I són coses, bueno, més del dia a dia, diguéssim, però sí que són coses, bueno, que han anat existint.
Sempre ha existit. El malalt imaginari de Molière és una de les obres del Teatre Universal i parla d'això, no? D'una
sí,
persona que...
Sí, el que passa és que és això, que costa... Jo penso que se'ls ha de reconèixer com a malalts perquè estan patint. A partir del moment que hi ha un patiment... Després haurem de calibrar el patiment i saber si és més aviat físic o psicològic, però si a la persona no li estem donant tampoc la... Si no ens l'estem escoltant com a persona que pateix, difícilment el podrem ajudar. Per tant, també un consell que es pot donar és no dir-li a la persona va, que tu tens cuento i perquè no té cuento, en el fons està patint. Després és molt més complexa, però... Potser hem de partir de la base de que hi ha un patiment.
Això vol dir... És el clàssic, el terme aquell tan manit de somatitzar, Laura?
Bueno, seria una forma de somatitzar, sí, sí. De fet, somatitzem més o menys tots, i a vegades amb coses més o menys importants, però sí, seria això.
En conclusió, hi ha realment un patiment, caldrà detectar quin és, i sobretot, i per les persones que ens estiguin escoltant, una mica el detectar-ho un mateix serà el primer pas, no?
Sempre. En aquests casos...
El primer pas és aquest, no?
Clar, si per molt que et vinguin des de fora a dir-te el què, si tu no prens consciència i fas un mínim esforç per canviar la situació, la teva situació seguirà sent la mateixa, sempre.
Laura Fiter, de veritat, moltíssimes gràcies. Ella, psicòloga de la salut, ens acompanyarà. No confondre això amb els hipocondríacs, eh?
Això és un altre tema.
Que els hi tenim un respecte, perquè són persones que tenen molta imaginació i en parlarem un altre dia.
Molt
Aquest
bé.
És un altre tema.
I tant.
I Laura Fiter, moltíssimes gràcies.
A tu.